Penedès en xarxa.
Són el jazz en aquestes cites setmanals amb Vinzeum i això vol dir que torna el jazz els dissabtes a l'auditori de Vinzeum de la mà de Jazz Club Vilafranca. I vol dir que torna el Penedès en xarxa, l'Àlex Cassanyes. Bon dia.
Bon dia.
Benvingut.
Gràcies. Un plaer tornar a estar aquí una nova temporada.
El plaer és nostre, Àlex. Torneu justament amb el Festival L'Hora del Jazz, amb All Stars d'Elisabet Raspall. Haig de confessar que no hem trobat res online d'aquest nou àlbum i hem escollit el que deu ser el penúltim, I Love Jazz.
Sí, sí, perquè crec que és una proposta nova i que suposo que devia presentar l'Elisabet al festival i bé, nosaltres tindrem la sort d'escoltar-ho, perquè bé, bueno, és un... O sigui, el que es diu l'elenco de músics és fantàstic, perquè ja com ella ha posat All Stars, doncs tenim... O sigui, a part d'ella, que és una superpianista, és de la zona, vull dir, és de Vilanova, vull dir, i a més que fa temps que no ve, estarà acompanyada pel Jordi Mestres, el contrabaix, que també és de Vilanova, que és també un grandíssim músic, i el Dani Pérez de la guitarra, que bueno, és un dels millors guitarristes de Catalunya, i el Marc Miralta, també dels millors bateries, a més molt internacional, que ha tocat amb molts músics. Serà, jo crec, un concert fantàstic.
I mantenint aquesta col·laboració, que comença a ser ja històrica amb el Festival L'Hora del Jazz, ells van per la 33a edició, però que porten una proposta fins a Vilafranca, també van unes quantes, no?
Sí, em sembla que són 17, si no vaig errat. Vull dir que fa molts anys que hi ha aquesta col·laboració. L'Associació de Jazz i Música Moderna, de músics de jazz i música moderna de Catalunya, és una entitat que, clar, o sigui, és molt... Pels músics de jazz és com molt important, no?, que tinguem una associació així. I a sobre també fan això d'organitzar un festival que sí que em sembla que està molt centrat a Barcelona, però, bueno, des de ja fa uns anys, i crec que Vilafranca és de la zona de fora de Barcelona, d'allò que fa més anys que hi ha concert. I també per nosaltres, pel Jazz Club, està molt bé, perquè... Així, doncs, podem col·laborar amb una associació general, diguem-ho així.
Quan a l'Elisabet Raspall i aquest All Stars, és el seu darrer projecte, com ens deies, que fa una mirada irònica al món del Showtime. Com sona? Com són aquestes peces?
Bueno, jo crec que seran de l'estil que ella escriu molt bé música i crec que estaran molt vehiculades a l'avui en dia, no? I també amb una mirada cap endarrere, m'imagino que serà alguna cosa així. De fet, serà una sorpresa també per nosaltres, vull dir, a veure què... Segur que estarà bé, però serà una sorpresa.
L'Elisabet Raspall és vilanovina?
Sí.
Val. És de la vegueria, eh?
Sí, sí. I el Jordi, el contrabaixista, també. Vull dir que està bé, farem un concert de vegueria, sí, mig de vegueria.
No sé si havia vingut en alguna altra ocasió.
Jo crec que sí. Jo personalment no l'havia vist, però crec que un membre de la Junta m'ho va dir que sí, que fa anys per això, però ja havia vingut. I també una cosa que també estarà bé és que tornem a tenir un grup liderat per una dona que bé, que és una cosa que hem de reivindicar, que hem d'intentar que es faci més, perquè bé, vull dir, n'hi ha moltes i de molta qualitat, sí.
M'acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca el Jordi Ribas de Vinzeum. Bon dia, Jordi, que no ens havíem saludat en bon antena. Dia. I el Jordi, quan jo et preguntava si havia vingut i tu deies sí, m'han dit que sí, feia que sí.
Sí, 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 havia vingut. Vale. Jo crec que més d'una vegada, Àlex. I...
Sí, pot ser, sí.
Sí, i llavors puja tothom des d'allà baix a la platja i, per tant, perquè té molts fans. Jo en conec uns quants fans de l'Elisabet. I té molts coneguts, tant, no? Tant del Garraf com de l'Alt Penedès. Per tant, segur que hi haurà molta gent.
Sí, doncs veus, això és un motiu més i res, animar a tothom que vingui, vull dir, perquè el concert estarà molt bé. Començarem la temporada molt forts.
Sí, és un gran començament, eh?
Aquest inici de temporada tindrà lloc dissabte, a 9:15, horari habitual de Jazz Club Vilafranca, i a l'Auditori de Vinzeum. Recorda'ns com podem adquirir les localitats, a quina hora obriu taquilla, sí, pels que es decideixin a última hora, si van numerades o no. Com funciona? Per si pesquem algú nou.
Sí, exacte. Les entrades es poden reservar per internet a la web de Vinzeu. Si accediu, em sembla que és allà l'agenda, busqueu el dissabte.
Entrades.vinzeu.cat.
Exacte. Molt bé, gràcies. I, si no, a 7:45, les 8, a 7:45 obrirem la taquilla i a 8:00 ja obrirem la sala perquè la gent pugui entrar. O sigui que allà poden adquirir l'entrada. Vull dir, últimament molta gent ja ho fa per internet perquè, evidentment, és molt més còmode, però si no, també allà hi som nosaltres abans i la gent pot venir i comprar l'entrada.
No són numerades, oi?
No, perdó, sí, no són numerades. O sigui que la gent pot, com abans vingui, millor, que sabrà si on vol.
I explica'ns què passa al final del concert.
Ah, sí, com ja és habitual, també a cada concert, al final hi ha un tast, que el farem a la terrassa de Vinzeum, i bé, cada concert tenim un tast d'un celler diferent i també tenim una mica de catànies, vull dir, que és un gran què poder acabar el concert així amb una copa de vi.
Comenceu amb el gran celler, no? Amb el gran celler penedesenc, Torres,
sí,
no? Que també és amic, sí, de Vinzeum, sí, i és el nostre gran amic.
Exacte.
I, Àlex, concert a banda, com comença aquesta temporada? Esteu engrescats? La teniu ja,
sí,
força definida, almenys aquest primer trimestre?
Sí, està força definida, tot i que hi ha alguns concerts que encara els hem de confirmar, que hem parlat amb els músics i tot, però ens falta l'okay final, diguem-ho així. Però, bueno, així el del mes que ve sí que ja el podem anunciar, que el concert es diu Trònic, que és un grup que està liderat per un pianista que es diu Toni Saigi, que és un músic de Barcelona, i que ja també ha vingut, em sembla que havia vingut, i com a sideman, o sigui, com a... també ha vingut, i jo crec que estarà molt bé, també, un concert fantàstic, de Straight Ahead Jazz, que es diu, així més jazz modern, diguem-ho així, i jo crec que estarà molt bé, també.
El dissabte 21 d'octubre.
Exacte, sí.
Doncs, Àlex, un plaer retrobar-nos. Esperem que a l'octubre puguis venir aquí a l'estudi i presentar-nos aquest nou concert de Jazz Club Vilafranca, que comenceu amb molt bon peu.
Molt bé, i tant, sí. Animar la gent que vingui i ens veiem el dissabte, qui vulgui venir.
Que vagi molt bé.
Gràcies, una abraçada.
Bé, gràcies, adéu.
I seguim des de l'estudi amb el Jordi Ribas, tot mirant una mica aquesta agenda de finals de setembre i principis d'octubre, una agenda que mica a mica agafa embranzida, oi?
Sí, el curs ja comença a accelerar-se i, per tant, el setembre ja és el nostre quasi inici també d'activitat. I aquest setembre ja ve bastant ple i l'octubre encara més. I, per tant, sí, aquesta setmana tenim una activitat que ens fa molta il·lusió, que és una activitat que fem trimestralment i que intentem mantenir des de fa un temps, que li diem als amics, visiten els amics, i per tant és una mena de reconeixement a aquests amics d'honor de Vinceum que ens acullen a casa seva. I aquest dissabte doncs, tenim la sort de que Llopart, que és un celler amic històric, tot i que formalment doncs, potser ho és d'aquests últims més anys, però és un celler que sempre ha col·laborat amb el Vinceum, doncs ens obre les portes a casa seva i els amics doncs, tenen la sort de, no, de conèixer el projecte de Llopart, la història de Llopart, i en aquest cas concret, doncs, algunes sorpreses més, perquè Llopart hem de recordar que és un dels cellers més ben col·locats al Penedès, i amb una vista espectacular, amb un lloc doncs, molt únic, i que tot no, convida molt a anar-hi, i Llopart, doncs, jo crec que ara ho sabrem una mica més.
Sí, sí, un luxe, és com un amfiteatre natural amb unes vistes a la plana penedesenca Montserrat brutals. Doncs ens acompanya la responsable d'Enoturisme de Llopart, la Cristina Soler, al telèfon. Hola, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Bon dia, Cristina.
Contents de saludar-te.
Igualment.
Explica'ns, Cristina, aquestes sorpreses que els amics que vinguin doncs, es trobaran en aquesta visita del dissabte.
Doncs, mira, us hem preparat una visita, una mira una mica fora del convencional, perquè... Després de la pandèmia vam veure que el públic ens demanava activitats per fer a l'aire lliure i per entrar en contacte amb la natura. I va ser el moment en què vam idear un tipus de visita que és de senderisme per les vinyes, val? Per la nostra finca. Llavors us hem preparat aquesta visita per això, per gaudir de la natura, pel paisatge que, com molt bé deia Jordi, aquí és magnífic, no? Mm. I a la mateixa vegada, doncs, anirem, mentre caminem, anirem aprenent sobre doncs, tot el cicle de la vinya i també descobrirem la vegetació silvestre que tenim en l'heretat. És una visita que, en tot plegat, són 5 quilòmetres, fem un cercle per la finca i al mig del recorregut parem a la zona de les Flandes, que bueno, és un lloc que jo sempre dic que és un trosset de cel, perquè és un lloc apartat, que si no ho coneixes quasi que no hi arribes, no? I en allà hi tenim doncs, una zona de pícnic i doncs, fem gaudir als visitants doncs, de l'entorn. No? És un lloc on hi tenim les vinyes més velles, de Xarel·lo i de Montònega, i en allà doncs, farem un aperitiu i tindrem l'oportunitat doncs, de provar alguns escumosos i algun vi tranquil de Llopart. Tot plegat són 5 quilòmetres, amb un nivell molt fàcil. Aquesta visita l'estem fent quan el temps ens ho permet, sobretot a la primavera i a la tardor, i ho fem amb gent gran, ho fem amb nens també, i és un nivell doncs, molt bàsic. No? I bueno, durarà entre 2 hores i mitja, 3 hores, i aprendrem moltes coses. Moltes coses, i a més també tindrem l'oportunitat, doncs, mentre camines, doncs, fas molt, no sé, és una activitat molt social, no? A vegades, doncs, camines al costat d'algú que no coneixes, no? Però al mateix caminar, doncs, vas encetant converses, doncs, amb molta, molt, molt interessants, no? I no sé,
un...
a veure sí. Si... no sé, Jordi, quantes persones tens fins ara apuntades?
De moment som un grup de 10 i sí. Que ja està bé, també. És una... sí. Volíem arribar als 20, que és una mica el número que teníem. I per això també avui també ens agradava molt que ens ho expliquessis per fer entrar ganes a qui ens pugui sentir i s'apunti, perquè també hem de dir que les activitats de Vincent últimament van molt a última hora, per tant, segur que d'aquí divendres podria ser que, no, que arribéssim als 20, perquè els amics doncs, també decideixen, no, els fan els plans una mica doncs, en funció del què.
Sí.
Però tot
a més,
així...
Ara és...
sí.
Perdona, és una època ideal, no?
Sí.
Perquè no fa calor, no fa fred, la vinya comença a tenir aquest paisatge de tardor, no? Que les fulles comencen doncs, ja a ser més groguenques, i és un moment perfecte. I crec que les previsions per aquest cap de setmana en concret són molt bones.
Jo també
les
he mirat,
no?
que ens preocupa, i sí, sembla que farà bon dia. Per
jo
tant,
crec
això,
que sí.
Sí.
Cristina, heu acabat la verema? A Llopart?
Sí,
sí.
Sí. La vam acabar justament ahir. I ahir van
Uau.
Ser els últims ceps a collir. Sí. Mm-hmm.
Cristina, jo volia afegir que una cosa que ens fa molt d'il·lusió, és cert que és un lloc que el trobem únic. Això, aquest lloc de les Flandes, quan nosaltres el vam descobrir, també vam dir quina meravella del lloc. Fins i tot fa com a... sap greu potser que, no, que es massifiqui, si és que passés, però és un lloc que s'ho val, no? Col·locat en aquest amfiteatre que dèiem, no? Que és el vostre lloc en el món. I entrada molt també perquè, Cristina, ahir vaig saber que la primera sortida que vam fer el 2003, que d'un cicle que es deia Les estacions de la vinya, és un cicle que va inaugurar en aquell moment doncs, la gent del museu i que va portar molta gent, una activitat una mica més lliure, més oberta, va començar a Llopart també. I ahir m'ho deia el Pep Ribas, que recorda molt això perquè... Doncs això, va ser un cicle que a més va tenir molt d'èxit perquè ells sortien cada mes i caminaven per la vinya i el primer celler que van visitar en aquest cicle era el vostre. I m'agrada perquè també doncs això és una manera de tornar-hi, no? Des de que sou amics també que dèiem, no? hem de potenciar, no? Que els amics coneguin una mica més què feu, no? Quins canvis hi ha hagut també, segurament en aquests últims anys han sigut molt, no? Canviants també per vosaltres i teniu moltes novetats a explicar.
Sí, 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 exacte. I també, doncs, m'he oblidat de comentar que també tenim un patrimoni de barraques de pedra seca a la finca, que això, doncs, també és un element a tenir en compte que veurem mentre caminem. Tenim 17 barraques, la majoria molt ben conservades, i doncs és un motiu més doncs, per venir i gaudir d'aquesta caminada dissabte.
I en una zona que és molt rica en fòssils, no?
Exacte.
Perquè segurament el mar allà doncs, va deixar moltes coses i que ja vam connectar-hi també quan vam fer l'exposició del Sireni. Perquè no, la nostra col·lecció de paleontologia veu d'aquests llocs del Penedès on, no, on el mar va deixar molt sediment, no? I per tant, recordo molt aquesta vinya que té molts tresors també amagats.
Exacte. La zona de... Esclar, nosaltres estem a la zona de Subirats, on també hi ha el jaciment de la Font de la Canya, que el tenim a prop. Vull dir, sí, és una zona molt rica amb troballes arqueològiques i... Bueno, qui sap, a lo millor si ens posem també a buscar dissabte trobarem alguna cosa, no?
Els fòssils surten sempre.
Cristina, i si no és aquest dissabte, com deies, ara la tardor és un moment ideal per fer no turisme i a Llopart teniu com 4 o 5 visites diferents propostes, oi?
Exacte. Tenim una mica... el que es tracta és d'adaptar-se al que el públic et demana i tenim diferents fórmules, des de... Simplement venir a fer un tast, una visita d'una hora, una visita de 2 hores, una visita de 3 hores. Tenim un gran ventall, la visita aquesta de senderisme, I després doncs, també tenim altre tipus de públic, que no és particular, sinó que també treballem amb grups corporatius, amb agències de viatges... No, tenim una agenda ben farcideta, afortunadament, afortunadament. I el que estem veient és això, doncs, que l'enoturisme ha fet un enlairament doncs, molt important i el continua fent. I, bueno, estem aquí doncs, per anar-lo entomant i anar oferint doncs, coses sobretot de qualitat, cada vegada amb més qualitat, amb un tracte sense perdre mai el tracte personal amb el client. I no sé si mireu la nostra pàgina web, que és llopart.com, hi ha una secció que posa visita'ns i en aquí veureu totes les modalitats de visita que oferim. I us recomanem sempre fer doncs, les reserves amb antelació suficient, sobretot ara en els mesos, que són els mesos de més feina, que ens visita més gent, que són els mesos de tardor, previ Nadal. I res, doncs, aquí encantadíssims doncs, que ens vingueu a visitar i que conegueu doncs, tot el món Llopart.
Gràcies, Cristina Soler, responsable d'Enoturisme de Llopart. Un plaer conversar aquesta estona i que vagi molt bé la visita de dissabte i aquesta tardor enoturística.
Fins dissabte, molt bé. Cristina, gràcies.
Fins dissabte, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
A reveure.
Adéu.
Dues cites, totes dues per dissabte, doblet aquest dissabte, concert del Jazz Club Vilafranca amb Elisabet Raspall i aquesta sortida dels Amics de Vinzeu visiten, en aquest cas, Llopart, una matinal a 11:15. Cadascú fa l'anada a Llopart pel seu compte,
sí,
Jordi?
Sí, aquestes últimes sí, tothom s'organitza una mica per venir. A vegades, si algú no té cotxe, pot trucar a Vinzeu i farem algun pont perquè algun amic pugui acollir-lo, o sigui que això també està bé dir-ho. I sí que hem de recordar que és molt important reservar perquè doncs no necessitem saber quanta gent no són perquè ells preparin també el tas i ens l'acollida i per tant fins divendres podem acollir gent i com sempre és entrades.vinzeum.cat. Hem de recordar que Llopart és un celler amb molta categoria en el sentit de que ofereixen una visita molt completa i segurament doncs, el preu també és diferent que altres vegades. Pels amics val 20 euros i pels no amics 30. I, per tant, doncs, si algú vol fer la reserva, doncs ja ho pot fer-ho. Ens fa molta il·lusió pel que explicava i perquè és veritat que és un lloc únic i tots els llocs són únics, això sempre s'ha de recordar, però és cert que aquest és un celler que està molt ben col·locat.
Geogràficament, és una perla.
És una perla. Ens estimen molt, els estimen molt, i per tant és un, no? és un celler que sempre hi tenim molta complicitat i per tant ens fa molta il·lusió tornar-hi d'aquesta manera i descobrir aquesta ruta més física, no? Més per la vinya i per les Flandes, on hi haurà una descoberta que més enllà del vi i el corpinat, doncs val la pena.
Us ho passareu bé, segur. Gràcies.
Segur.
Bona setmana, Jordi Ribas.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 11:45 del matí. A aquesta hora ens atem l'últim repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijar. Renfe inicia les obres de millora de l'accessibilitat a l'estació de Gelida per millorar-ne l'accessibilitat. Aquesta actuació, que arrenca avui, compta amb un pressupost d'una mica més de 630.000 euros i un termini d'execució de 7 mesos. Les principals actuacions consistiran, entre d'altres, en la instal·lació de dos nous ascensors amb connexió entre les andanes i el pas inferior, substituint les actuals plataformes elevadores. L'adequació del pas inferior, amb la renovació dels acabats del sostre, parets, terra i escales. També es millorarà la il·luminació, la marquesina dels ascensors i s'instal·laran nous paviments amb indicadors d'encaminament. Renfe calcula que aquesta millora que d'aquesta millora se'n beneficiaran els prop de 1.480 usuaris que cada dia utilitzen l'estació. Aquestes millores, que comencen avui, esdevenen el primer pas per reformar-la de manera integral en pròximes fases. Però Vegueria Penedès reuneix els diputats penedesencs per parlar d'infraestructures ferroviàries. L'Ajuntament de Vilafranca acollia dilluns al matí una trobada organitzada per l'associació Pro Vegueria amb 6 dels 8 diputats del Penedès que actualment són al Parlament de Catalunya. Després de la benvinguda que els va donar l'alcalde Francisco Romero, el president de l'entitat, Jordi Cuyàs, destacava que la voluntat era parlar de temes ferroviaris. Més enllà dels problemes de rodalies, però, per encarar propostes de futur, per vertebrar no només el país, sinó també el Penedès. En el transcurs de la trobada hi va haver total coincidència en que no es podrà millorar de manera important ni el servei de rodalies ni el de mercaderies si no es construeix l'eix transversal ferroviari que, a banda d'equilibrar i ser un instrument de país, donaria solució a la mobilitat de l'Anoia, alhora que podria millorar molt la de l'Alt i el Baix Penedès i no utilitzaria el Garraf com un lloc de pas quan es satura la línia interior. Els diputats es van comprometre a fer arribar al Parlament i al Govern aquesta visió del tema, que hauria de quedar reflectida en la proposta del Pla Territorial del Penedès, en la proposta d'abans que s'ha de fer pública en els propers mesos. S'ha inaugurat Susana Inglada, Is This Desire, al Mèdul de Tarragona, i es podrà visitar fins al 12 de novembre. L'artista local Susana Inglada, però establerta als Països Baixos, és la protagonista de la tardor a Mèdul de Tarragona, amb l'exposició Is This Desire, un conjunt de treballs recents que exploren l'impacte que té en els cossos, l'imaginari i l'estètica del poder econòmic i polític. Comissariada per Alexandra Laudo, és la seva primera exposició individual a Catalunya. En aquesta, Inglada presenta també un cos de treball important que se centra en la figura de la dona i en el seu rol dins la societat patriarcal i que aborda temes com l'avortament, la maternitat o l'assetjament, sovint partint de l'estudi de la representació de les figures femenines en obres icòniques de la història de l'art. En marxa l'Escola Esportiva Municipal de Sant Martí Sarroca. Les activitats de l'Escola Esportiva Municipal començaran el 25 de setembre i s'allargaran el 21 de juny. La primera setmana es pot assistir a l'activitat com a prova. Les inscripcions es poden fer a partir del mateix 25 de setembre i fins al 10 d'octubre a l'aplicació Sant Martí Sarroca, dins de l'apartat Inscripcions i Reserves. També pel 25 de setembre s'ha convocat una reunió informativa a les 7 de la tarda a la sala Lletres de la Biblioteca Neus Català. Per infants i joves es preveu oferir psicomotricitat, vòlei, patinatge, minibàsquet, poliesportiu, hapkido, taekwondo i gimnàstica rítmica. Els adults podran practicar ioga, gimnàstica de manteniment, pilates amb pilota, pilates amb aro, gym jazz, tai chi i zumba.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Vilafranca torna a obrir les portes del seu patrimoni arquitectònic amb la 6a edició de l'Obrim Vilafranca, que se celebra d'aquí a un parell de caps de setmana, però avui, dimecres, ha obert les reserves. És la primera activitat de l'agenda al detall que us expliquem conversant amb la regidora de Turisme, Gemma Romeu. Bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Contents de trobar-nos a les zones, a Ràdio Vilafranca, il·lusionada amb aquest primer Obrim Vilafranca com a regidora?
Bé, la veritat que sí, la veritat que és un dels esdeveniments, no?, més més patrimonials, no?, que tenim aquí a Vilafranca. I bé, i de fet és el que estic comentant, no?, amb tots aquests inicis, que nosaltres com a estratègia, no?, de turisme, al final el que ens estem marcant és aquest, bé, doncs, que arribi, no?, aquest turisme de qualitat, que puguem arribar al màxim de persones possibles, perquè explicar, no?, què és el que tenim aquí a Vilafranca i tot el patrimoni arquitectònic que hi ha, no?, per descobrir.
Regidora, com explicaria algú que no coneix res de l'Obrim Vilafranca en què consisteix?
Bé, doncs a l'Obrim Vilafranca hi ha un total de 18 edificis, no?, emblemàtics d'aquí de la vila, que a partir del dia 30 de setembre fins a l'1 d'octubre s'obren les portes perquè tothom pugui descobrir què hi ha darrere d'aquestes portes. És a dir, és possible, no?, que ens obrin molts propietaris, però també que ens obrin representants d'entitats d'aquests espais. Bé, de fet, és el llegat cultural, no?, que tenim aquí a Vilafranca. Es descobriran anècdotes i es descobriran, pues, el darrere de tota aquesta cultura que tenim a Vilafranca.
L'any passat hi van participar gairebé 2.300 persones. És una iniciativa, un projecte que agrada, que té molts fans.
Totalment, sí. La veritat que quan veus, no?, aquest cap de setmana que hi ha tanta gent que venen de fora, o també, no?, que hi ha gent de Vilafranca, que al final també ens agrada fer el tafaner, no?, fer el tafaner i de veure, de descobrir, de conèixer. Perquè al final també nosaltres hem de ser ambaixadors, no?, de Vilafranca, és a dir, nosaltres necessitem ser reconeguts i ser també orgullosos de viure aquí, no?, i estar satisfets. Per tant, què millor que aquestes iniciatives de descoberta de patrimoni perquè la gent d'aquí, no?, siguem coneixedors de què és el que tenim per poder-ho ensenyar a la resta de gent, no?
Esclar, tots ens crida la curiositat, no?, i ens ha de fer el tafaner davant d'aquests edificis patrimonials emblemàtics de la vila, per davant dels quals hi passem, saber què hi ha dintre, no?, què s'hi cou darrere. I la joia de la corona, sens dubte, és el Palau Baltà, que aquesta edició torna a mostrar-se.
Bé, doncs sí, totalment. El Palau Baltà és una de les cases estrella, no?, que cada any rep més visitants i cada any està sol·licitada, no? Per tant, aquest any, sí, com bé has dit, Sílvia, s'obre les portes i estem molt contents de que pugui ser altra vegada descoberta.
El Palau Baltà es recupera perquè no en totes les ocasions s'ha pogut obrir en aquestes jornades de l'Obrim Vilafranca. Cada edició de l'Obrim Vilafranca mostra alguna casa, algun edifici per primera vegada. Quina serà aquesta vegada?
Bé, doncs enguany tenim la residència Mare Ràfols. És un espai, bé, imponent, no?, que té una presència espectacular i és molt desconeguda per la gent d'aquí de Vilafranca. Per tant, doncs, creiem que aquest pot causar també una sensació.
De fet, la roda de premsa, aprofitàveu per fer-la a la residència Mare Ràfols, al Molí d'en Rovira, i ja va ser tota una descoberta, no?
Sí, realment. En el moment, doncs, que fèiem la roda de premsa, teníem, no?, aquesta calma, teníem aquesta pau, que fins i tot ho vam dir-ho, els allastants vam dir-ho, coi, ens hi estaríem una estona més. Llàstima que tinguem les agendes tots apretades, però és una calma que realment valdrà molt la pena de visitar-ho i tot el que ens poden ensenyar.
La residència pertany a la congregació de les Germanes de la Caritat de Santa Anna, que tenen escola al centre de la vila, i potser hi ha gent que no sap què és on va néixer la Maria Ràfols.
Sí, totalment. Per això, no?, és això que comentàvem, està desconegut, no?, i aquesta història, aquest llegat cultural, allò que dèiem a l'inici de tot, sí que farà que tots els visitants d'aquí, de fora de la comarca, puguin conèixer aquesta riquesa i, al final, també aquesta riquesa arquitectònica que tenim a conèixer, bueno, que tenim aquí a Vilafranca i que realment s'ha de conèixer més a fons.
La residència Mare Ràfols està al Molí d'en Rovira, per tant, als afores de Vilafranca hi heu posat facilitats, no?, perquè tothom hi arribi.
Sí, amb aquest nou espai el que hem dit és de baixar busos llançadora que sortiran des de la parada de la plaça del Penedès. Així, d'aquesta manera, doncs, farà que ningú hagi d'agafar el seu cotxe particular per baixar a la residència. És a dir, amb el bus llançadora hi hauran diferents horaris perquè sigui possible l'accés en aquest recinte.
Així dissabte, per exemple, el bus sortirà a 4:45, a 6:45 i a 7:45 de la plaça Penedès, i diumenge ho farà a 9:15, a 11:45 i a 12:15 del migdia. Avui, com dèiem, ja es poden fer les reserves a través del web de turisme. Quines són les quatre coses que hem de saber per fer-ho bé?
Bé, primer de tot, el més important, és a dir, són unes visites totalment accessibles a tothom, és a dir, són gratuïtes, són els espais, no?, són en reserva, això ha de quedar molt clar, que cada reserva només podrà ser per a dues persones i que no es poden reservar les cases en horaris consecutius. Vull dir, això sí que són tres punts que val la pena tenir-ho en compte.
Aquest dels horaris consecutius és important perquè més d'una vegada ho fas perquè bades o perquè no ho saps i després t'anulen alguna de les cases.
Ah, això mateix, totalment. Sí.
Regidora, a vegades ens pensem que tothom té accés a internet i que està familiaritzat amb les noves tecnologies o que té un smartphone, i no és així. I des del Servei de Turisme ajudareu aquestes persones.
Doncs sí, ho tenim en compte, així que tothom qui en aquest cas no se'n surti a l'hora de fer la reserva de l'edifici pot dirigir-se a l'oficina, al punt d'informació, i allà doncs l'ajudarem a fer aquesta reserva doncs de l'edifici que vulgui visitar.
Insistim que parlem de reserves, perquè totes aquestes famílies o entitats obren aquests espais desinteressadament. Per tant, són visites gratuïtes.
Totalment, són visites gratuïtes, en els quals també tornem, no?, altra vegada a agrair a tots els propietaris i entitats que desinteressadament, no?, al final també obren les cases perquè aquell llegat cultural arribi doncs a tothom a qui tingui ganes de conèixer aquest llegat i conèixer el que s'amaga darrere de les portes d'aquests edificis més emblemàtics.
Quantes places surten aquest matí, que segur que volaran?
Bé, doncs surten 2.750 places. Sí, esperem també que s'esgotin, sí.
Regidora, el nou equip de govern està esgotant ja aquests primers 100 dies de Gràcia. Com entoma els reptes que venen a partir d'ara?
Bé, doncs, els entomo amb molta il·lusió. La veritat que des del primer moment que vaig entrar, doncs, no?, la il·lusió va molt per davant, no? I treballant colze a colze amb tot l'equip de turisme.
És la nova regidora de turisme de l'Ajuntament de Vilafranca, la Gemma Romeu, que avui ens ha presentat aquest Obrim Vilafranca. Molts encerts i seguim parlant.
Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Doncs de la capital del vi ens traslladem a la capital del cava, a Sant Sadurní, on a les 12 tindrà lloc la presentació de la 27a edició del Cavatàs, la mostra de caves i gastronomia, que us volem avançar gràcies al company Sergi Fernández de Ràdio Sant Sadurní, que es troba ja a la fascina de Can Guineu. Sergi, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, perquè resten una miqueta més de 10 minutets perquè comenci aquesta roda de premsa de presentació posada de llarg d'aquesta nova edició del Cavatàs, 27a edició, bé, com deies, d'aquesta mostra de caves i gastronomia de la capital del Cava, un clàssic per aquestes dates, per l'inici d'octubre, i tornem, evidentment, amb molta energia, esperant aquest cap de setmana del 6, 7 i 8 d'octubre, quan són molts i molts els visitants i molts els sadurinencs i sadurinenques d'aquesta cita, que ja forma part també de l'ADN del municipi i que té una gran importància en aquest calendari d'actes de Sant Sadurní d'Anoia. Al meu costat, una altra regidora de Turisme i Comerç, en aquest cas de l'Ajuntament de Sant Sadurní, l'Eva Cruces, que encara ja aquesta segona edició del Cavatàs per ella, l'any passat s'estrenava amb els canvis al govern, amb molta valentia l'any passat, Eva, imagino que els nervis ara ja són uns altres, però l'any passat us vau decidir a canviar la ubicació, l'espai tradicional al centre de la vila, desplaçant-lo una mica als afores, per entendre'ns. Era un cert risc, imagino que ho entomàveu també així. I evidentment va sortir molt bé aquella jugada, va haver-hi molta acceptació, ara ens ho explicaràs. I evidentment aquest any es repeteix en aquest cas.
Sí, bé, com dius, Sergi, l'any passat va ser un repte, va ser un risc també que vam assumir des de l'Ajuntament. Però sí que és cert que teníem clar que havíem d'entomar aquest repte, no?, de portar una experiència no turística a lo que és el Cabatàs, no? No podia quedar només amb una mostra, sinó que la gent ens demanava quelcom més, no? Vam trobar amb el Parc Lluís Companys un espai que per tots els sadurninencs vam descobrir l'any passat, no? Era el gran parc desaprofitat, no? I bé, vam estar prou encertats perquè tothom va quedar molt content. Ens van fer arribar tant els expositors com els visitants que els havia agradat molt la mostra, que van estar molt còmodes i que l'espai realment va ser ideal, un espai obert, verd. Aquest any, malgrat la pluja no serà tan verd, estarem molt bé segurament. I bé, més tranquils que l'any passat, però amb un gran repte, perquè tot això no pot quedar amb l'edició de l'any passat, sinó que hem d'anar superant-nos i millorant any rere any.
Eva, era canvi de lloc, també canvi d'espai, buscant un ambient més amable, més distès, el mobiliari, la il·luminació va canviar radicalment en relació amb el que sabíem i teníem previst dels anys anteriors del Cabatàs, i aquí va raure una mica també l'èxit, aquesta bona acceptació, perquè realment el que dèiem, aquest risc es va acabar convertint en una resposta molt rotunda de satisfacció d'expositors, de visitants, de tothom, no? Pràcticament de tots els protagonistes d'aquest Cabatàs.
Exacte, com bé dius, no només és la ubicació, sinó l'espai en si, no? I el fet d'afegir també, molt important, la cultura, no? Posar música en directe allà a l'espai va ser, jo crec, que el detonant, perquè fos un èxit tot el cap de setmana. La gent va venir a passar una estoneta i es van quedar tot el dia. De fet, ens vam trobar amb expositor de gastronomia que no donaven a l'abast. La gent va passar el dia sencer. És un espai que es presta molt a passar el dia en família, tant si vens parelles com amb infants o famílies senceres. És un espai molt agradable, no és agobiant, perquè és un espai molt obert. I qui vol estar a l'estand a peu dret pot estar, i qui es vol apartar una miqueta i anar a la zona del concert, doncs també pot estar i gaudir allà amb unes hamaques que, vamos, està allà de meravella.
La fàbula. La recepta de la mostra és clara, són estands on es poden degustar caves i també gastronomia de Sant Sadurní i d'altres expositors que també participen d'aquest Cabatàs, però tot aquest complement, aquesta programació d'activitats tant a l'espai com en d'altres zones de la vila, sense anar més lluny, aquest espai on estem avui fent aquesta roda de premsa de presentació durant el cap de setmana, tindrà molta activitat, moltes propostes per la gent per complementar, no?, aquesta visita a Sant Sadurní.
Exacte, fem tastos durant tot el cap de setmana aquí al Celler de la Fassina. Les bodegues que participen al Cabatàs també han elaborat tota una sèrie d'activitats pròpies a la seva bodega perquè coneguin com s'elabora el producte i coneguin de primera mà casa seva. I aquest any guanyem un espai nou que hem creat allà a la zona de la fira, que és un espai on te passarà moltes coses, és una novetat, i que durant tot el cap de setmana, doncs, guiat de la mà de No Turista Penedès, ens dinamitaran aquell espai, poguent tastar per part dels millors sommeliers d'aquí a Catalunya, doncs, els diferents caves i productes que tenim a la fira. És l'aposta d'aquest any, és una novetat per la que creiem que és molt important que puguem apostar aquest any i els propers anys, perquè puguin passar coses a la fira.
Ara a la roda de premsa ens desvetllareu algunes novetats com aquestes que ens expliques. Hi ha un nom propi, que diríem que és aquesta figura, aquest personatge que anualment ens acompanya en l'acte inaugural. Jo no sé si estem a 5 minuts abans de començar la roda de premsa. Ho podríem avançar, com a mínim, pels oients del magazín.
Bé, sereu els primers, això portava molt amagat. Bé, doncs enguany ens acompanyarà el divendres dia 6 a la inauguració una escriptora i col·laboradora habitual de mitjans de comunicació i que actualment dirigeix el programa Tas Vertical a Catalunya Ràdio i que tots coneixeu, és una amant dels caves d'aquí del Penedès, i és l'Empar Moliner. Des d'aquí vull aprofitar doncs, per agrair-li que de seguida ens va dir que sí, que està molt il·lusionada, que li agrada molt el cava i que estarà encantada d'estar aquí amb nosaltres.
Parlant de totes aquestes activitats, Eva, que es fan al llarg del cap de setmana, evidentment segurament és el gran esdeveniment per la regidoria de Turisme i Comerç, però no només això, per l'Ajuntament, per Sant Sadurní, és una gran plataforma de promoció i es veu, no?, en aquestes col·laboracions, en aquesta participació, l'entitat comercial i de serveis Som Sant Sadurní, també, i són no només avui en aquesta presentació, sinó també al llarg del cap de setmana, participen molt activament per fer que aquests dies 6, 7 i 8 d'octubre doncs, Sant Sadurní pugui lluir molt bé, no?
Exacte, com bé dius, col·laborem també des de la regidoria de comerç, que jo mateixa porto des de l'any passat també. Hi haurà la mostra d'artesania, que està just al costat del Cabatast. Enguany hem apostat perquè sigui tota una fira conjunta, o que no es vegi que són dues fires a part, sinó que tingui una continuïtat. I des de la part de comerç, tot el dissabte i el diumenge hi haurà dinamitzacions al centre de la vila. Tenim espectacles infantils, tenim dinamitzacions musicals, tenim un bus llançadera que no només para a l'estació, sinó que farà dues parades al centre de la vila, el que és la Rambla, per enllaçar el poble amb la mostra. I bé, l'aposta és molt clara. Per nosaltres, pel poble, és un revulsiu, no?, el Cabatàs, i és important que el dissabte i el diumenge els nostres carrers doncs, estiguin plens.
La nòmina de cellers, de restauradors, d'establiments gastronòmics, doncs més o menys segueix la línia dels darrers anys. Sí que a poc, i sobretot, segurament, ens ho explicaràs millor tu, l'any passat va ser un petit punt d'inflexió amb alguns cellers, ja sabem una mica quina és la situació del sector dels escumosos, dels caves, els corpinats. S'està obrint una llum una mica en aquesta situació que els darrers anys semblava una miqueta més complicada.
Bé, l'any passat hi va haver una proposta sobre la taula, es va fer un parèntesis, no va ser el moment de que pogués entrar ningú per voluntat pròpia dels diferents sectors, però no tanquem la porta, vull dir, nosaltres som l'Ajuntament de Sant Sadurní, treballem per tot el sector. De fet, nosaltres estem tirant endavant la 27a edició del Cabatàs, però no tanquem la porta i des d'aquí els encoratjo que parlant-ne i treballant tots plegats, el que hem de fer és tirar endavant el sector i el nostre poble, no? I realment aquest any notem una embranzida arrel de l'edició de l'any passat, amb més expositors que l'any passat, amb més metros lineals, i tant de bo d'aquí uns quants anys puguem dir que anem tots a la una.
Entre els estants, doncs, també propostes gastronòmiques que venen de fora i que també s'han interessat per aquesta plataforma de promoció com és el Cabatàs. També els municipis agermanats de Sant Sadurní, Cegama i Canyete, que no només ens perdran la cita, sinó que també participaran.
Exacte, sí, tots tres. De fet, ens visitaran tots tres pobles agermanats, tot i que Bàstia no tindrà estant. Canyete la Real i Cegama sí que venen amb els seus productes típics dels seus municipis i que aquí Sant Sadurní ja tothom els espera, no? Això de l'agermanament ha arrelat moltíssim i el Cabatàs és un punt de trobada per tots aquests pobles agermanats i les persones, sobretot del municipi de Canyete, que hi ha molta gent que viu a Sant Sadurní, que ja ho espera, no?, per anar a tastar els productes típics d'allà.
Abans d'aquest 6 i 7 d'octubre, també recordem, la setmana que ve hi ha una prèvia, que és la nit dels Magnums, que també ha anat agafant molta embranzida dels darrers anys.
Sí, de fet, ahir parlàvem amb l'Eduard i realment queden poques entrades ja. I agrair sobretot a la confraria, perquè són realment els que porten tot el múscul de la nit dels Magnums i que ha tingut molta, molta bona acollida aquests últims anys. I us convido a tots a que us dongueu pressa a comprar les entrades si voleu gaudir d'una bona nit amb bona companyia, amb una bona gastronomia i els millors Magnums de cava.
Eva, mira que s'acosti la data del Cabatàs, estaràs molt pendent de l'aplicació meteorològica del mòbil? Imagino que sí, no?
Doncs sí, jo tant de bo espero que avui continuï plovent com ha plogut aquesta nit, que plogui aquests 15 dies, però tant de bo que ens doni una treva aquell cap de setmana, que l'any passat divendres realment vam patir molt, ens va ploure fins al moment de la inauguració Però bé, malgrat tot, si, que sigui el que hagi de ser, i si plou benvinguda pluja, que molta falta ens fa.
Però sí, pot ser que passi una miqueta de llarg, els dies 6, 7 i 8 d'octubre. Eva Cruz, regidora de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Sant Sadurní, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, ja queda menys, i això, que sigui tot un èxit aquest Cabatàs, que de nou torna a aquesta zona del Parc Lluís Companys, que va tenir tanta i tanta bona acollida l'any passat.
Moltíssimes gràcies i vull aprofitar per convidar tothom que ens visiti Sant Sadurní el 6, 7 i 8 d'octubre. Gràcies.
De ben segur, de ben segur. Doncs res, a punt, pocs minutets perquè comenci aquesta roda de premsa, aquesta presentació del Cabatàs, d'aquest celler de la Fàcina de Can Guineu. L'Eva Cruces, amb molt bones esperances i expectatives de cara a aquesta nova edició del Cabatàs, que torna a aquesta zona del Parc Lluís Companys, que com dèiem, doncs va agradar, encantar a la gran majoria de protagonistes d'aquesta fira, expositors i especialment al públic i als visitants que van venir a Sant Sadurní el cap de setmana de l'any passat.
Apuntem les dates, Sergi, del 6 al 8 d'octubre i també li agraïm a la regidora aquesta petita primícia que ens ha donat uns minutets abans de que el dia de l'estrena, el dia de la inauguració, hi haurà l'Empar Moliner. Cuida't i que vagi bé la roda de premsa.
Moltes gràcies, fins la propera. Adéu, bon dia.
Tanquem la paradeta, posem punt i final aquest dimecres 20 de setembre al Penedès en Xarxa. Hem compartit 3 hores de ràdio i demà hi tornem amb moltes més veus i propostes. Que vagi bé el que queda de dimecres, plogui o no plogui, i dijous ens retrobem aquí, a les zones.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.